casa, kio casa, que hegemonina jabas. Kio casa, kio casa,
hegemonina jabas.
Con todos ustedes, la presentación del programa de V de Vivienda en el idioma internacional de Esperanto.
Salge volar, vi tú y auscultos la de coca en el sendom de Radio V de Vivienda, che Radio Bronca. Radio propono libera, autonoma, radicaleza, cae disidentema, y el aondoy de modulada frecvenzo de Barcelona.
Kiel eble vi jam etias V de Vivienda. Estas aro de homoj organizitaj libre kaj malferme per popolaj asembleoj ser partiaj kaj kies celo estas luktadi je la rajto al digna loĝejoj io kaj je la rajto al urbo ĝuo.
Nun tempe activas plurai assemblea i rondoi, kiwi conegades Barcelona, l'Hospitalet, Sant Vicenç dels Sors, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Cotopo, Cotopo, Cotopo. Kiu mercredé, i la oca vespre, en Barcelona, assembleo concidas, xestrato Magdalena Stedectri, pròxime al metro Jalteco de Urquinaona.
Se vivolas contactinin, escribo al retradreso radiovdevivienda@gmail.com. Chitio al sendo casas dimanche la deu de cunua de dezembre, cae se vie mas telefonía número estas. Now 33 Queen, now far, now 00.
Oni renseldos. Tiun ĉi programon plurfoje ĝis la venonta varan de januaro kaj ankaŭ eblas aŭdi ĝin kune al la pasintaj elsendoj ĉe la retpaĉo radiovdevivienda.blogspot.com kaj vi trovos pliajn informojn ĉe vozono.vdevivienda.net.
Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Bés, sí? Hola? Us haurà sonat una mica estranya aquesta entrada, però de fet, bé, els poquets que parlem i ens reunem esperanto, doncs per nosaltres ho hem entès. Aquí els companys de Ràdio de Vivienda han fet l'exercici de dir cadascun algunes quantes frases i més o menys la presentació ha sigut la de sempre, és a dir, som la penya de Ràdio de Vivienda, a l'espai de Ràdio Bronca, de les assemblees de V de Vivienda i com sempre, la nostra adreça és radiovdevivienda@gmail.com i els programes doncs, es poden sentir al blogspot radiovdevivienda.blogspot.com. I el número de telèfon és
el 93 359 4900 i si avui és dia 21 de desembre i ho estàs sentint en directe, pots trucar.
Exactament. I després es tornarà a emetre dos o tres vegades, no, amb remissió fins al 4 de gener que farem el següent programa.
Si avui és dia 28, no és que sigui el dia dels innocents, sinó que estan en redifusió, sí. No?
Gravat, no?
Ah, sí. El gravem el dia 21 de desembre. Sexo y marihuana.
Bueno, avui tenim els habituals, tenim els mandos al Marcos. Hola, Marcos, com anem?
Hola, què tal, Clara? Molt bé, de puta mare. Avui.
El Pacua, que li hem fet la sorpreseta de fer un curs intensiu d'Esperanto abans d'arribar al programa. Què tal, Pacua?
Molt bé, molt content.
El Carles també, com
anem? Que ho casas, que Jaimon ni nejabas.
I la Cristina.
Hola, què tal?
I posarem sintonia de notícies i comencem ja amb el programa. Si de cas, bueno, avui parlarem una mica del carrer Robadors, de lo que ha acabat passant, que malauradament era gairebé inevitable. També comentarem el preu concertat que viatja a Espanya, és així?
És així.
I també mirarem una mica, farem una mica de visió panoràmica del que està passant a Grècia i, bueno, més que res un petit guinyo, que malgrat no té relació directa amb l'habitatge, sí que es pot fer un link molt fàcil amb el que ens està passant aquí, amb la crisi i amb tot plegat. Sexo y marihuana.
Bé, aquesta setmana ha acabat succeint el fatal desenllaç del carrer Robadors 29. Ja feia bastantes setmanes que es anava amenaçant amb el desnonament del Manel González, que era l'únic habitant que quedava ja en tota la finca. Bueno, el buidatge d'aquesta finca s'ha donat com a un cas típic de mòbing urbanístic. És un caramelito a dins del Raval de Barcelona, ara que el volen tornar fashion, tot ple d'hotels, etc. I bueno, el Manel vivia amb un contracte de renda antiga, igual que la resta dels veïns. Els talls de llum i d'aigua van començar a fer fugir a la gent i a això li van afegir una falsedat documental que es va basar en que en el moment de fer les compravendes, perquè aquesta finca s'ha compravenut com 4 cops, en algun moment va saltar del registre el fet, la informació de que ja hi havia llogaters amb contractes de renda vigents. Bé, els propietaris han instat el desallotjament, al final ho han aconseguit i la jutgessa es va posar molt farruca. L'Ajuntament anava fent les seves, bueno, ja es va explicar en el programa anterior que l'Ajuntament anava fent de les seves, dient d'una... De cara a l'opinió de la gent, de cara a l'opinió, deia que estava fent unes coses, que s'estava personant amb el judici penal, etc., però d'una altra banda no ha fet res. Bueno, hi ha una cosa que sí que ha fet, i és fer-li la feina bruta a les immobiliàries, no? L'Ajuntament li ha posat a disposició un pis al senyor Manel González, però tot i rellotjar-lo és una total injustícia en primer lloc, perquè qui tenia en tot cas l'obligació de rellotjar el senyor Manel que tenia el seu contracte era la immobiliària. I per tant havien de pagar les despeses. Ell li podrien haver canviat de pis en tot cas, però deixant-li les mateixes condicions econòmiques. Ara passarà a un pis de protecció oficial que val el doble del que ell pagava de lloguer, que és més petit i que no està situat on ell ha viscut tota la seva vida, que té dret també a seguir vivint en el seu barri, no? I amb el seu teixit social, etc. Bé, és una de les conseqüències més, això ho podem veure a tots els plans urbanístics, és a dir, l'Ajuntament regala les cases i els solars de la gent a les immobiliàries i després li fa la feina bruta de donar-li un pis, segurament amb unes condicions millors o pitjors, però li fa la feina bruta a les immobiliàries, no? Això passa en tots els barris quan hi ha grans moviments urbanístics, no? Però el cas Robadors és un cas que fa bastant de mal, perquè no és fruit d'una reordenació del barri general, sinó que és fruit de les ànsies especuladores dels que han anat passant per allà, perquè com hem dit, han sigut 4 les compravendes de tota la finca sencera que s'han donat. En el Manel li van fer mòbing de totes les maneres possibles, portant-li fins i tot brossa als pisos que havien quedat deserts per tal de cridar la brutícia en general i tot el que comporta. I finalment ho han aconseguit d'una manera bastant esperpèntica, que és per sorpresa, no? Fan un intent de desallotjament, es fa una roda de premsa, s'atura el desallotjament i el dia següent s'anava a fer una roda de premsa, no? O al cap d'uns dies. Uh-huh. Era el dia següent o...?
No sé, no, em sembla que no va ser el dia següent mateix, però que sí que va sortir... L'home va sortir de casa seva a fer això, un comunicat de premsa, una roda de premsa, i de mentres... la forma més trapera i més bruta que pugui arribar a fer, els Mossos van entrar a la casa i van canviar el pany.
A més que no cal, o sigui, que això és una, jo crec que és una mala imatge de cara a la gent, no? Perquè és que no s'entén si el dia següent havia de sortir, però de quina necessitat hi ha?
Prensa que no ve, corazón que no siente.
És que és patètic,
pues sí,
la veritat.
Pues sí.
Bueno, el cas és que això s'ha acabat, ha acabat malament, diguéssim, per tothom, excepte pels especuladors, i bueno, per l'Ajuntament tampoc no ha suposat cap cost, diguéssim, ni d'imatge ni de, ni de personal, no? Li han donat un pis, que de fet en tenen milers de buits, no?, de VPOs. I això ha passat així, intentarem passar més informació quan puguem, però que això no acabarà així, perquè allà voldran posar-hi un hotel, etc.
I de fet també és molt fort que els pisos de protecció oficial s'utilitzin per reubicar persones que han estat foragitades de mala manera de casa seva, i això no és el primer cop que passa. Aleshores, què passa? Que l'Ajuntament s'omple la boca que està construint no sé quants mil pisos de protecció oficial, i aquests pisos de protecció oficial, lluny d'anar a les persones que en aquest moment estan necessitant un habitatge, van a persones que ja tenen un habitatge però que els estan fent fora. O sigui que, no sé, que realment la funció social l'estan fent per les grans immobiliàries que es volen treure de sobre als inquilins de renda antiga.
Bueno, i de totes maneres volen expulsar, ni que sigui per violència no física sinó psíquica, a la gent d'aquell barri, no? Estan augmentant els controls policials perquè hi ha l'hotel Barceló, que li han de fer un... li han de deixar ben maco el decorat.
Sí, no? Això ho comentaven, que ha incrementat la presència policial al Raval des de que ha aparegut l'hotel a la Rambla del Raval.
Famoso hotel.
Que curiós, no?
Sí,
arriba el turisme i vinga. Patètic.
Però bé, també m'han explicat que, bueno, m'han dit d'una persona que viu just davant de l'hotel i que com a màxim 3 o 4 habitacions es veuen il·luminades a la nit, o sigui que molta afluència de públic no està tenint encara. Suposo que els de l'hotel ja ho van fer en previsió de futur, com que saben que l'Aitziar González i companyia estan fent un pla de remodelació del barri, doncs pensen, bueno, d'aquí un parell d'anyets o tres, quan ja ens ho tinguin tot net de púrria i polit, estarà perfecte per aquest hotel.
Neteja ètnica, no? Neteja urbana.
Sí, però és una neteja que aquest barri ja fa molts anys que està patint, molts anys, més de, jo diria més de 20 anys. Bueno, jo penso que tota la vida això ha sigut una passada, ja des de que es va fer la Rambla del Raval i es van desallotjar dues illes i es van tirar a terra els blocs d'edificis.
Sí, sembla ja... mentida, no? 16 anys després de les famoses Olimpiades, encara continuant a RQR, no? Volem canviar la ciutat pels turistes. Algun dia fugiran.
RQR amb la gent...
No trobaran el que venen a buscar.
Amb la gentrificació, que és aquesta paraulota que sentim entre els especialistes, però que ve de l'anglès, el gentrification, que és un procés que es va iniciar precisament, doncs clar, arrel de ser ciutat olímpica, i no només no para, sinó que va més...
Turisme, globalització, al final ens acaba tocant.
I aburguesament, que és la traducció directa de gentrificació. El que passa és que gentrificació és l'aburguesament dels cascos vells de les ciutats.
Gràcia està fatal, no? També ha arribat a Gràcia.
Gràcia està fatal.
És tota la ciutat la que està gentrificant-se.
Sí, és que ens han vengut la idea de que una bona ciutat és una ciutat competitiva, una ciutat pels negocis, una ciutat pel turisme, neta, pulcra, fashion, moderna, no?
Pel luxe de respirar el millor aire del món.
S'han oblidat que una bona ciutat és una ciutat on s'hi pugui viure.
Ahà, i només es viu als eslògans, no? El lema del disc.
Sí, no? Ara la nova campanya que han encetat és això, no? Els botiguers, no? Que és una ciutat que pensa en unes botigues petites i tal qual, no?
Han tingut la barra de primer fer el BISC a Barcelona i ara per districtes, doncs el BISC a Nou Barris, BISC a Sant Andreu, i tirant de beta d'un lema que no se'l creuen ni ells mateixos, però bueno, als quals...
Visca les obres de l'Esseps.
Sí. Diria aquest alcalde que tenim que espantini, home, que espantini.
Como dicen los españoles después de venir de Cuba, oye negra, dime lo que tú sabes.
I bé, després de la presentació aquí que hem fet els companys i les companyes de Ràdio de Vivenda, hem fet amb Esperanto, avui amanirem una mica amb música amb Esperanto al programeta. I bé, voldria dedicar-li aquesta cançó a Muntasar Al-Saidi, el de la sabata, pel tema de que, bueno, la ràbia i la mala llet és una és també un idioma internacional, per desgràcia, perquè també les putades són molt, molt internacionals. Es tracta d'un disc que surt ara mateix al mercat. El podeu demanar a Vinil Cosmo, el segell de discos d'Esperanto, i es diuen la Puff Click, i bé, és hip-hop, és molt rabiós i molta mala llet, però amb energia i amb optimisme. Gent la Puff Click, endavant.
Marchando!
Katakana Platano La Paz Click. Yeah. Yeah. Alvenas ĉe la dorso kaj rompas cervicon, staras ke la urso provokas panikon. De ĉiuj elektitaj ni estas unikaj, deklaras militon al ĉiuj skeptikaj. La popoloj alvokis nin ĉar ni efikas, la mesaĝo per nia rep amplifikas. Fakte ke reale mankas ripon en butike, do ni esprimas Esperanton polemike. Devas por mono ni por la plastik, se ĉe fini muziku mas por la efik. Forgesu ĉiun aliaj muzikoj, nur aŭskultu mian mirindaj diskoj. Jen Platano, jen mia lirik, mi tro ŝatas parolaĉi. Sur elektronik tranĉas ritmon kiel ŝuriken subhaŭte doloro iras ŝrike ni apenaŭ ekzistas ni jam estas klasik konataj de Ĉinio ĝis Afrikfrenezas ni ĵus fuĝis el finik kaj per vortoj niaj vekiĝas la publik vidu mordistan teknikon kaj nun vi konas la pafklikon ĉu vi konas la pafklikon Il a paf click, 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 il a paf click. Yes, ya, katakana, jen nomo mia kaj nomi daŭros ne haltigebla ĉar mi certe havas multe da aferoj direndaj mi esprimu temoj revoluciemaj jen stera repaĵo en modo de fekuloj devas ke la homoj malfermu la okulojn la kriko de la paz estas jam puŝita la mensogado estas nun fuŝita mi estas la plej bona en ĉiuj ĝargonoj mi malkombas eĉ ĉe la ruloj per ciklonoj ŝatata de ĉiuj inoj tra kontinentoj donas edfiŝoj por rimaj torentoj ni farigas piedojn per lato de tremo inter ĉiu muziko estas la cremo tu mi repas mi ricevas al aero nur se las mi esperantie ki fajro
averto al venas mi kamikaze enumas la canton sen perifraze recte kiel auto ŝoseo ĝis via kapo nia albumo nur venonta etapo fekigas ĉiam la konstipon kiel la verbam ĉili pipro ĉe ĉiu koncerto jam estas viktimoj ni foje troigas en niaj rimoj produktegas kiel mi estus vinil kosmo mi sendis konkurantoj al la kosmo paplikumas en ĉiaj stil ekzerco ni unue ĉion elpensus kiel la persoj Atentu, charanto, debati, estas mi violenta Kiel Snoop drogumas, kai flugas, kiel tartien Kiel vagaro, interno, vulinae cruroi Mi mal rapide, sendas vin al presuroi
Yena puff glitch, yena puff glitch Yena puff glitch, yena puff glitch Yena puff glitch, yena puff glitch Yena puff glitch
Troncos, están escuchando el Radio V de Vivienda, que genio me mola.
Bueno, doncs seguim endavant amb el nou plan de estatal de vivienda i rehabilitació 2009-2012, per si no estàvem ja contents amb un pla estatal d'habitatge, bueno, estatal no, nacional de l'habitatge de Catalunya o els que tenen Andalusia o a tot arreu, doncs ara necessitàvem un global i s'ha aprovat ja mitjançant un real decreto i això per un període de 3 anys. Diuen que volen fer una aportació, bueno, volen fer ajudes per un milió d'hogares, no sé exactament.
Un milió de llars que rebran ajuts.
Sí, com els torrons de Nadal, la cistella de Nadal que reben la gent, pues, va ser així. I això significa que és 3,5 vegades el pressupost que hi havia en l'anterior pla. Es vol fer una reconversió de l'estoc, o sigui, l'estoc que hi ha d'habitatge buit el volen reconvertir, i això vol dir que es volen gastar aproximadament uns 10.188 milions d'euros. Jo crec que no caurien en aquesta habitació tants bitllets.
10.000 milions d'euros.
Diuen que volen donar un ajut a l'entrada a 12.000 famílies. Poden posar la porta o algo així.
Si usted quiere ser propietario.
Le damos la puerta. Volen erradicar el chabolismo. Aquí a Barcelona, pues, bueno, ja, afortunadament, doncs, ja gairebé no en queda, però a altres zones de l'estat, doncs, sobretot al sud, n'hi ha bastant de problema encara amb tot això. Uh-huh. Què més? Doncs, bueno, volen fer un 40% d'aquests diners que volen invertir, un 40% anirà destinat a la vivenda de protecció oficial i l'altre 60%, doncs, no se sabe. Com que no se sabe, suposem, doncs, que
va destinat a subvencionar la compra d'habitatges en el mercat lliure.
Això mateix. I aquesta subvenció serà amb la forma de 410 euros per metre quadrat.
Sí, depenent sempre de barems, no? Això sempre depèn de...
Això mateix. Bueno,
això és perquè segueixin comprant, no?
Sí, per suposat, no, o sigui, aquí no...
Clar, o sigui, el 40% és promoció de pública, 60% dels diners van destinats a tot l'altre, però clar, de la VPO, quin percentatge s'ha de comprar i de lloguer? Perquè jo crec que insisteixen
en comprar, per suposar.
De compra.
No, i a més és que la reconversió aquesta que dius és una reconversió de pisos que no es poden vendre i que s'havien fet amb el mercat lliure amb intenció de vendre'ls i que ara seran requalificats com a vivenda protegida, vivenda social, sigui el que sigui, amb la qual cosa ells es renten les mans a nivell de números, de que sí que haurien arribat a un número de vivenda social, però que en realitat és vivenda de lliure mercat rescatada amb diners públics.
Rescatada com pit.
Sí.
No, clar, o sigui, és la mateixa operació que han fet a Catalunya. Bueno,
lo
és la
planificació, sí.
Perquè això encara no s'està fent. Perquè, bueno, i si surt, a veure qui les vol comprar, perquè jo crec que va ser que no. Però el cas és que han tingut èxit aquí en el sentit de que ningú no ha dit res en contra, tothom ha signat el pacte de l'habitatge i tothom accepta això i pues lo llevan al estado, no?
Jo, a mi, tots els plans estatals i estos em sona a molta gent reunida cobrant diners per fer un comunicat, però que al final no es tradueix en gran cosa, no? Perquè tenim Pla Nacional de l'Habitatge, Pla Nacional de la Immigració, que fa 2 dies es va aprovar. Bueno, el divendres va fer una signatura d'un pla català, no? Dient coses que no podien complir. En fi, no sé, em sona això, a gent guanyant diners per redactar coses que no canvien res. No sé si teniu la mateixa sensació que jo.
Burocràcia.
Tu pensa que això, a nivell de Barcelona-Madrid, no té cap efecte, però la resta d'Espanya, cada promoció de vivenda de protecció o de preu concertat que es fica en el mercat, per dir alguna cosa, és molt vistós, perquè només que en cada 15 pobles hi hagi una promoció és efectiu en un sentit propagandístic, que no arregla els problemes, no, perquè sobretot els grans problemes no estan al poble, en Villanueva de la Cañada o el que sigui, estan a les grans ciutats, no? Els pobles també, no vol dir que no es necessiti, però que és molt vistós en el sentit de que els hi dona molta visibilitat en aquestes accions. I 12.000 famílies amb ajudes, pues bueno, això serà com l'ajut del lloguer. A veure qui lo pilla, i en el cas que lo pilla se va directament a la butxaca del promotor, no? Uh-huh. Sí.
que més també seguim perquè, bueno, volen fer que el preu concertat sigui més accessible, destinant-lo també a la gent, doncs, que guanya fins a 7 vegades més que la renta de l'IPREM, del sou mínim. Diuen que això és un pla realista per fer front a la conjuntura econòmica davant de la que ens trobem. I, bueno, això està molt bé que ells tinguin aquest punt de vista, o sigui, però sembla que estan una mica allunyats de la realitat. Què més? Doncs el venedor també pot arribar a cobrar una renda del 5,5% del preu màxim de protecció oficial.
Sí, hi ha un barem màxim, no? Uh-huh. O sigui, això són xifres que no s'acaben d'entendre gairebé.
Sí, sí, la veritat és que ja...
És poc transparent.
Sí, és molt poc transparent.
Però bueno, a Catalunya ens ho van dir tal i com era i era per espantar-se, no? Uh-huh. Que era els 4.000 euros per metro quadrat, que en total els pisos d'un pis de 80, de 70 metres quedava per 50 milions a la zona de Barcelona, bueno, algun dia serà més cars que els de...
Jo penso que s'hauran de menjar patates perquè ja començaran a ser més cars. De fet, ja alguns són més cars que pisos de segona mà. Així mm-hmm. que millor, o sigui, pitjor per ells, però cada cop s'està demostrant més, doncs, que aquesta gent està cobrant un sou brutal per fer una feina de la que no té ni idea.
Mm-hmm. No, el cantó més pijo progre és el de rehabilitació, no?
Uh-huh. Sí, finalment també comencen a tocar el tema de la rehabilitació, però és com tot, o sigui, arriben massa tard i sempre enfocant el benefici amb el sector privat, o sigui, continuen sense agafar el problema, diguéssim, de manera frontal i els pisos buits es continua especulant amb els pisos buits, fins i tot en plena baixada de preus, amb la idea que tornin a créixer. I bé, el mateix Fons Monetari Internacional, això és, penso que va lligat amb aquesta notícia, va dir que la UBPO no era la solució, que és molt sorprenent que sigui l'FMI el que digui el que nosaltres ja diem fa gairebé 3 anys, però és d'una evidència, pues, aplastant. Llavors, els organismes internacionals miren el panorama espanyol i ho veuen clar, i llavors poden dir això. El que passa és que, clar, no toquen el problema de fons, que és que tots aquests pisos buits, en comptes de diguéssim, rebaixar-los una mica el preu i posar-los en preu concertat, amb el que es troben és amb gent, treballadors precaris, sense capacitat de crèdit, o sigui que no els dona crèdit, i es troben, sobretot, amb que com que ja ha caigut aquesta visió, diguéssim, que durant tants anys tenia enganyada la majoria de la població, de que els preus sempre pugen, com que ha caigut aquesta idea, fins i tot si haguessin de pujar, ja no és el mateix que abans. Vull dir, la gent ja no refia tant a l'hora de comprar i les hipoteques continuen sent vitalícies, o sigui, per tota la vida, o fins i tot hereditàries. Llavors la gent no s'hi vol ficar amb això i el que s'està demanant és això, lloguer. I el lloguer continua pujant i no toquen el problema d'arrel.
Jo segueixo tenint la mateixa impressió de sempre. Estan fent servir les llistes de sol·licitants de pisos de protecció com a algo que els hi venen amb els promotors, no? O sigui, sí. Nosaltres realment no som ciutadans amb drets, sinó que som un llistat de clients.
Sí, els hi venen o els hi passen. És a dir, abans hi havia passapisseros, ara ja, pues, ara el que passen són les llistes de gent necessitada d'habitatge.
Bueno, seguirem atents, no? Perquè això es convertirà segurament en campanyes de compra-te un piso que mola cantidubi.
Uh-huh. Hipotécate, no? Tu vecino también lo hace.
Nada será igual. Contra viento y marea, aquí donde sea, una hora más, un año más, ¿qué más da? ¿Qué más da?
Bé, doncs ara, abans de començar amb el tema de Grècia, us volia posar una cançoneta que és de Las Manos de Filippi. Las Manos de Filippi és un grup que tocava a Argentina fins que el van fer fora i llavors es va posar a tocar a les Rambles i ara ja fa concerts per aquí, per Barcelona. I és una cançó que es diu Insurrección Popular, Huelga General. Jo crec que quan la sentiu sabreu per què es diu així. Ens la poses, Marcos?
Oh, i tant.
Insurrección Popular, Huelga General. Señores, insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general.
Ràdio Bronca 104.5 de FM. Piu, piu!
Bé, doncs no volíem perdre l'oportunitat de parlar una miqueta del que està passant a Grècia aquí des de les zones de Ràdio Bronca. I sense entrar molt profundament en matèria, només volia fer com una pinzellada una mica del que sembla que està passant per allà. Bé, com sabeu, arrel de l'assassinat per part de la policia d'un xaval de 15 anys, que va ser el 6 de desembre a la nit, doncs ha esclatat tota una sèrie de protestes i de revoltes a Grècia, unes revoltes que s'han emmarcat en una vaga que estava planificada anteriorment. Era una vaga general pel dia 10 de desembre i, bueno, jo crec que en una situació de crisi i de tensió que en molts punts és similar a la que estem vivint aquí, és a dir, de sous baixíssims, taxes d'atur molt altes, amb una llei d'estrangeria forta i amb gent amb molta ràbia i gent molt descontenta, doncs ha saltat una mica, ha sigut la flama que ha fet esclatar tota aquesta situació de tensió, ha sigut l'assassinat d'aquest d'Alexis. I bé, i això s'ha transformat en un seguit de protestes i d'accions, algunes més imaginatives que altres, que ho anirem comentant. De fet, Yanis Androulidakis, se'm posen difícils aquests noms grecs, és gairebé esperanto, esto del griego, eh? Sí. Yanis Androulidakis, que és el secretari del sindicat grec S, és un sindicat anarcosindicalista, diu que és una de les majors revoltes del món occidental des del maig del 68. Parla de que gent de totes les edats i de totes les capes socials estan sortint al carrer, i és que estem parlant de desenes de ciutats en lluita, desenes de ciutats en un mateix país que s'han aixecat, s'han revoltat i han dit que ja n'hi ha prou. Lo curiós és que aquestes revoltes, bueno, curiós o no tant, perquè de fet parlàvem del maig del 69, dic del 68, perquè hi ha bastantes similituds. De fet, el maig del 68 també comença arrel dels estudiants. El que passa és que els estudiants que estan sortint al carrer ara a Grècia, estem parlant d'estudiants de 14 a 16 anys, que estan cada dia al carrer. No sé, 14 a 16 anys és gent molt jove, molt, molt jove. I
escoles, instituts ocupats, eh? Sí, això, sí, és, sí. Això és molt impressionant.
Sí, sí, es parla de 400 a 600 escoles ocupades i 100 universitats ocupades. És a dir, que no és només els universitaris, aquests que sempre, bueno, en 1984 hi ha un comentari que diu la revolució sempre comença per la classe mitja i el que fa és canviar la classe alta per la classe mitja i la classe baixa es queda baix, no? Bueno, en aquest cas no són només estudiants universitaris, sinó que són estudiants abans de la universitat, són estudiants de 14 i 16 anys, recordem que el xaval assassinat tenia 15 anys, per tant és gent que se sent totalment bueno, emmirallada en el que ha passat. I això que porten des del dia 6 sortint cada dia al carrer, que la cosa no para i que sembla que no hi ha gaires ganes de parar. De fet, d'un diari de Mèxic, de La Jornada de México, diu que la policia grega, perquè bueno, està clar que quan hi ha revoltes al carrer el govern no es queda creuat de braços, sinó que el que posa és tot l'arsenal també al carrer, doncs diu que la policia grega ha gastat 4.600 cartutxos de gas lacrimogen en 6 dies a Atenes. I que ha hagut de demanar repuestos a Israel i Alemanya, de gas lacrimògeno, eh?
Ja, doncs a Israel igual s'hi passen altres coses, eh?
Sí, que en compte, és contra, o sigui, gas lacrimogen contra població civil, contra els xavals de 14 i 16 anys que hem parlat abans, bueno, que estan tirant gas lacrimogen. De fet, sortia el comentari he llegit el comentari d'una senyora que deia que ens fa tota la casa olor a gas, no? Imagineu quina quantitat ingent de fum que han hagut de tirar. Bé, us comentava que hi han hagut moltes accions. Jo, bueno, fa poquet vaig parlar amb un company que ha tornat de Grècia i bueno, estava fora de si, no? M'explicava que hi havia ràdios ocupades, que hi havia manifestacions per tot arreu, que la gent estava molt indignada. I el més important, i que per això també veig un link molt clar amb el maig del 68, és que han començat els estudiants, això sí que és cert, han començat els estudiants, i els estudiants és la locomotora d'aquestes manifestacions, però que s'hi estan unint col·lectius de precaris d'arreu, és a dir, de treballadors precaris, d'immigrants precaris. També havia llegit que un col·lectiu de mensajeros en moto s'havia unit, o sigui, una mica tots els col·lectius que s'havien anat organitzant entre ells. Ha esclatat la flama i ara sembla que van tots a la una, o que d'alguna manera s'ha anat configurant un nou espectre en tots tenen clar qui és l'enemic i que cal lluitar contra ell. I jo crec que aquest és el gran logro, no sé com es diu en català, la gran fita que s'ha aconseguit en aquesta revolta popular de Grècia, no? El fet d'aconseguir anar tots a la una. I és una de les coses que aquí encara no aconseguim. No sé, recordo la mani que es va fer per la crisi i eren molt poquets i no acabem d'anar a la una, hi ha masses banderes, hi ha masses individualismes, hi ha massa seccionisme d'alguna forma i no acabem de fer això, no? De fer una revolta conjunta i de dir que ja n'hi ha prou. I això és una mica l'exemple de Grècia, no? Que és un exemple a seguir, però que encara ens queda un camí per recórrer. No sé, així com a dues accions que a mi m'han agradat molt per la imaginació que demostren i que realment donen bastanta esperança, us citaré dues. Una és que els estudiants van ocupar la cadena estatal de televisió, que aquí seria Televisió Espanyola, o sigui, Ràdio Televisió Espanyola, la van ocupar i quan s'estava matent la televisió van sortir amb un parell de pancartes, una que deia "para de mirar-nos i surt al carrer" i l'altra "llibertat detinguts". I va durar durant un minut fins que no van posar publicitat, o sigui que durant un minut van estar aguantant els cartells.
Sí, no, jo diria que el més sorprenent, i matitzant una mica el que tu dius, és que si algú ha conegut la societat grega en els últims anys, és una societat molt conservadora, també hi ha uns altres contrapesos, com que per exemple el 90% de classe política pertany a una sola família, Papadopoulos. Vull dir que és un còctel de factors, però era una societat que era bastant conservadora. Aleshores, jo crec que el que és bo és que, veient la situació com era dolenta i que no s'arreglava, etc., el que han fet és sortir tots als carrers, i jo crec tots al carrer, i jo crec d'una forma espontània totalment. O sigui, ha sigut una cosa que si han ajuntat estudiants, no és que hagin començat estudiants, etc., sinó jo diria que han començat tots alhora. I aquesta ha sigut en part la seva força, però el més sorprenent és que la societat està de part seva, o sigui, veu molt justificada la revolta, no? Aleshores, tu te'n vas a la televisió d'aquí i et diuen, bueno, és que clar, està justificat perquè ells pobrets estan molt maltractats i sí que està justificat, és una cosa més social, no? més que engloba moltes més causes, però en el fons allà és que tampoc no podran el bo, jo diria, d'aquesta revolta és que no pot aprofitar-se en un govern de progrés, diguéssim, que vulgui entrar ara, sinó que és un moviment de destitució del que hi ha.
O sigui, partits polítics han ficat una mica de mà al que és la revolta, però és això.
La societat en el seu conjunt no ho vol.
No.
I això és al·lucinant. I quan començant a sortir les ocupacions de les escoles, era realment... Jo no ho hauria imaginat mai, havent conegut una Grècia molt, molt conservadora.
Sí, no, i realment el que comentaves tu, que el millor de tot el que està passant és que han connectat totalment amb el malestar del poble i que molta gent s'està sumant al carro tirat pels estudiants, no? Per exemple, un comunicat que han emès els treballadors de base d'una sèrie... Bueno, s'han ocupat sindicats, és a dir, els treballadors de base...
La seu del sindicat
l'han ocupat, i us llegeix un trosset, res, quatre línies d'un comunicat que diu "o decidimos nuestra historia o dejamos que la decidan por nosotros". Diu "nosotros, trabajadores manuales, empleados, parados, trabajadores temporales, locales o inmigrantes, no somos pasivos telespectadores. Desde el asesinato de Alexandros Grigoropoulos la noche del sábado, hemos participado en las manifestaciones, en los enfrentamientos con la policía, las ocupaciones del centro y de los barrios. Una y otra vez hemos tenido que dejar el trabajo y nuestras obligaciones diarias para tomar las calles con los estudiantes, los universitarios y los demás proletarios en lucha. És a dir, això, no? Que els treballadors, que no són els estudiants que no tenen res millor fer que sortir al carrer i ja se'ls hi passarà perquè no, són no. joves i la joventut és una malaltia que es passa, sinó que són els mateixos treballadors i bueno, això, que s'organitzen i es posen a lluitar. Al final del comunicat es demana immediata liberación sin cargos de los detenidos, autoorganización de los trabajadores y huelga general, com deia les manos de Filippi, no? I, bueno, també tenim aquí una fotografia del sindicat ocupat, que és brutal, una pancarta increïble. De fet, han penjat pancartes així en monuments històrics, no sé, sí, és... A mi se'm cau la llagrimeta quan veig aquestes fotografies. I la pancarta diu: desde los accidentes laborales hasta los asesinatos a sangre fría, el Estado y capital asesinan. Libertad sin cargos, huelga general, da, 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 y autoorganización de los trabajadores. Bueno, no sé, una mica és això, que, que un assassinat, malgrat això, és tristíssim que hi hagi d'haver màrtirs perquè això passi, però el cas és que aquest assassinat ha fet saltar la flama de tota una... Jo no diria una generació descontenta, sinó de tota una població enfadada i
una insurrecció
putejada. I,
de manual, ha sortit al sol, però ben sortit.
Jo podria fer una petita crítica, eh?
Dale.
Que és això, no? Que cal que es mori una persona perquè passi això, però ja no només això, no? Sinó que cal que un país estigui tan putejat perquè la gent hi surt i surti al carrer, que és normal en part, no? Però que jo crec que s'hauria de treballar cada dia per fer una societat clar, més justa, no? Que vull dir, que no calgués, no? Que tota la gent hi arribés en un punt de misèria o d'estar fins als collons, sinó de
treballar
cada dia
per evitar el patiment, no? Que és el que provoca la...
El que passa és que jo no crec que estiguem en una situació tan diferent de Grècia, eh? Estem molt putejats, el que passa és que tenim una vena als ulls.
Potser la diferència és que allà governava un partit nominalment de dreta i aquí el partit que governa és nominalment d'esquerra. Però en tot cas,
nominalment.
O sigui, en tot cas, si hagués passat, o sigui, si el cas hagués succeït aquí, segurament hi hagués hagut, no sé si del mateix tipus de revoltes, però sens dubte hi hagués hagut moguda.
No sé, jo el que dic és això, que no estem en una situació tan bona i que, de fet, com coses que ens estan passant i que garrotades que ens estan caient per tot arreu, n'hi ha cada dia. De fet, us llegeixo això, quatre notícies. De fet, bueno, són una gent de Madrid que han editat un diari després de que amb les manifestacions en solidaritat a Grècia hi van haver 7 detinguts, han editat un programa que es diu 7, i diu: pedrada sin alarma social de la última setmana, no? Fent el joc aquest de que alarma social és quan hi ha una revolta popular, però què passa? Que quan hi ha pedrades fortes cap a la població civil, aquí no ha passat res. I comenta que, per exemple, 4 obreros muertos en el desplome de las obras sin licencia de un hotel de Mallorca. Pam, no? 4 morts. També el 47,2% de los madrileños es mileurista. Las desigualdades salariales afectan más a mujeres, jóvenes, inmigrantes y trabajadores de la hostelería. El Consejo de Consumidores y Usuarios recuerda que la electricidad ha subido un 11% en 2008 a pesar del descenso de las materias primas. Muere degollado un operario de la estación de cercanías del Colmenar Viejo. Entre enero y noviembre se produjeron 122 accidentes laborales mortales en Madrid, 122 de enero a noviembre, un 11,59% respecto al mismo periodo de 2007. El transporte público en Madrid sube de media 4,93% en 2009. Bueno, això puja...
Etc.
Sí, es que... la multinacional Sony eliminará 275 empleos de su planta de Viladecavalls. SEAT anuncia un 9R temporal para 5.300 personas. España, el segundo país donde más se destruye empleo de la Unión Europea. El gobierno aprueba desahucios más rápidos. O sigui que pedrades ens n'estan donant per tot arreu i això no és alarma social.
Bé, el sistema està en crisi i a Grècia el que passa és que no només el sistema econòmic sinó també el sistema, o sigui, el sistema d'ordre, diguéssim, veient que un fill de sa mare anomenat Rambo, que a més és difícil de pronunciar el nom d'Alexandros, el cognom d'Alexandros, però és molt fàcil d'entendre el renom o l'apodo, diguéssim, que tenia i que té el policia que va disparar, no? Que li deien Rambo. Llavors, clar, a nivell econòmic trontolla el sistema a tot arreu, però a nivell d'ordre, doncs, hi ha casos com aquest de Grècia, doncs,
Jo ressalto el que deien els mitjans, el que deien era bueno, és que els joves cobren 700 euros i amb això no poden viure, és que no sé què. Bueno, sí, Grècia també és més barat, el bitllet de metro val 40 cèntims. Però vull dir que no és el fet de que cobrin 700 i aquí ens estem salvats perquè en cobrem 1.000, no. O sigui, la qualitat de vida és dolenta aquí.
Però és que aleshores... a més que això dels 1.000, de, perdó Paco, 1.000 euristes, això dels 1.000 euristes és mentida, o sigui, la gent cobra menys de 1.000 euros aquí.
És mentida, però és part de la propaganda aquesta de dir, bueno, la revolució és molt maca, però aquí no es donen les condicions per... per d'aixòs, no? Mm-hmm. Volen donar contínuament aquest missatge.
Mm-hmm. Va. De fet, per mi el que ha passat a Grècia em recorda molt un assaig que va escriure Hakim Bey, que es diu Zona Autònoma Temporal, Zona Temporalmente Autònoma, i, bueno, si voleu us llegeixo una miqueta de què va això de la Zona Autònoma Temporal, perquè, com veureu, té moltes similituds amb el que està passant. Bueno, diu que... un segon, a veure que et trobi la definició bona... Bueno, la zona autònoma temporal és una... Hòstia, ara m'he quedat aquí, que no sé on m'he apuntat. Això, espais temporals que al·ludeixen a les estructures formals de control social. Llavors diu, per la formació d'un TAD, que és aquesta zona autònoma temporal, s'argumenta que la informació es converteix en una eina clau per escabullir-se entre les escletxes dels procediments convencionals. Un nou territori-temps es crea a la línia limítrofe de regions establertes i qualsevol intent d'una permanència prolongada degenera en un sistema massa estructurat i rígid que inevitablement ofega la creativitat individual. És a dir, que Bey ho marca com a una cosa molt temporal. Tampoc no sabria dir-te si realment aquesta revolta és un taz o no ho és, però a mi sí que m'hi ha fet pensar pel tema aquest, no? de que com, si això degenera un sistema massa... O sigui, si això es prolonga en el temps, com acabarà, no? De fet, el líder sindicalista comentava que l'ideal seria que això es prolongués i creés estructures enfortides de treballadors, estructures enfortides, això ja fa més por perquè poden degenerar en jerarquies, en piràmides i en temes menys atractius que una revolta popular nascuda del malestar individual. També diu Hakim Bey que no són alguna cosa que serà o succeirà, sinó és una cosa que està passant en aquest moment i que és ara, quan és la zona autònoma temporal. La zona autònoma temporal no és un pas per arribar a algun lloc, sinó que és en si mateixa, pren sentit en si mateixa. I això, sobretot en un temps i un espai d'autoorganització social. Bueno...
La temporalitat, jo no sé, no m'acaba d'agradar aquesta idea, perquè jo crec que quan el sindicalista diu, com ho diu, estructures fortes o alguna cosa així?
Espais temporals que al·ludeixen a les estructures formals de control social.
El que diu el sindicalista que no et feia por, diguéssim.
Estructures enfortides de treballadors, de societat, sí, més organització,
que,
vaja.
Jo crec que en realitat, o sigui, jo no ho diria com a... Jo no penso en això com a més organització, sinó com a més solidaritat entre nosaltres. Per exemple, estructures autònomes sempre n'hi ha hagut, no? L'associacionisme, per exemple, les xarxes d'autoprestació, de telecomunicacions, són zones autònomes i poden ser temporals, però poden ser estables.
Sí, i es tracta de el que es diu empoderació o empowerment en anglès, no? Etcètera, que vull dir que són processos que, evidentment, amb una lluita, diguéssim, amb moments de revolta i tal i qual, doncs poden créixer, però fins i tot sense revoltar-se es tracta, en tot cas, d'alimentar-les i de...
A mi m'ha fet molta gràcia quan el Paco abans ha introduït una cançó, ha dit que era el segell musical...
Sí, ara, Vinil Cosmo és un estudi de gravació i també d'edició de CDs amb Esperanto, de tot tipus d'estils. Estan a Tolosa, estan aquí a Tolosa de Llenguadoc, aquí mateix.
En realitat, nosaltres també tenim experiències així. La Directa és una experiència així, com es diu, a Propaganda pel Fet, que és un segell discogràfic, també. Es fan coses així, però vull dir que...
Sí,
jo crec
dubte...
que enfortir la solidaritat en el sentit de destinar els nostres recursos a allò que volem fer, no?
Sens dubte, a Grècia també hi havia tot aquest tipus de xarxa, però vaja, clar, casos així doncs fan que... tant que creixin com que n'aprenguin i com que millorin. Si us sembla bé, posem una altra cançó, també de Vinil Cosmo, també, També, bueno, aquesta vegada doncs la dedicarem a tots els revolucionaris, a l'Alexandros en primer lloc, i a tots els revolucionaris i revoltosos i de més que hi ha per Europa, i també en concret també el que no n'hem parlat, als universitaris aquí a casa nostra contra el Pla Bolonya. Es tracta d'una versió de Bob Marley, del Redemption Song, i si no deia res més, doncs el màster de l'universo que la punxi, no? O tu havies de dir alguna cosa?
Res, només que ara que has dit allò dels estudiants, és que si aquí també esclatés la flama, i no parlo de crear un altre màrtir, sinó de sobte vingués a tots la consciència i ens uníssim tant els estudiants que estan en lluita com la gent que estem lluitant pel tema de l'habitatge, com els que estan lluitant contra les 65 hores o els bombers mateixos que diu que l'Ajuntament els crema. Si totes aquestes petites lluites més locals, o per exemple els immigrants, que no, que ahir van fer una manifestació del Ready, doncs si totes aquestes petites lluites locals d'alguna forma s'aconseguissin acoplar les unes a les altres i crear una massa de protesta gran, també jo crec que seria una revolta important.
Seria molt bo. En tot cas, bueno, entrem en la cançó d'Alejandro Cosabella, un esperantista argentí que va estar aquest cap de setmana passat, fa dos caps de setmana a Sabadell, també, i li dediquem doncs a tothom aquestes cançons d'emancipació, podria ser la traducció, no? En Libera Can, amb Esperanto.
Però un moment, saps el que dirien els polítics?
Què dirien?
Al loro! Al loro. Que no estamos tan mal, hombre!
Ja. Bueno, pues una de Bob Marley per l'Alejandro, per ficar una mica de musiqueta, no?
Vinga.
Ne haltijos Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Gronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Ja, entrem amb... Paco.
Ja, Paco.
Agenda.
Agenda.
Tu volies dir alguna
cosa? Jo volia dir que l'any que ve, l'any que ve, el 14 de març, estarem tot l'hivern preparant una gran manifestació estatal i simultània a tot arreu, a tot l'estat, el 14 de març per l'habitatge. A més d'altres moltes mogudes que s'estan movent a nivell de moviment ecologista, de moviment de la vaga d'usuaris de bancs, etc, etc, amb el tema del 17 de setembre, del 17S.info, etc, etc, i que bé, que ara venen les festes, però que no pararem. Què dèiem?
Bueno, que el dia 25 és
Navidad.
Feliz vanidad, no?
Feliz falsedad.
Happy crisis.
Sí, feliz falsedad. I, bueno, jo volia... Sí, em toca a mi? Sí?
Gràcies. Sí, sí.
Vale, gràcies.
Jo has volia... agafat torn?
Sí. Tinc su turno aquí, eh? Vinga, el 32. Bueno, jo volia recomanar un documental que es va estrenar el dimarts passat al CCCB, que es diu Endeudados, sobre la telaraña, i que és un documental prou interessant per anar a veure i tal, i jo us volia comentar que és el dia 23... 27 i 30 de desembre al CCCB a partir de les 7 de la tarda. Doncs teniu aquest documental prou interessant per veure, que bueno, aborda el sobreendeudament de les famílies espanyoles en el context de l'eufòria col·lectiva que hem vivit en aquests últims anys.
Escolta'm una cosa, a part de que ens convides, no? Perquè és gratis això, eh?
Sí, us convido.
A part d'això, hi ha més documentals, no?, que s'han estrenat, que estan en format web i històries així, no? El Spanish Dream.
Sí, Spanish Dream.
Què podem visitar per trobar-lo?
Bueno, algo és en Google, segur que...
En Google, Dream Spanish o... Dream, no? En sortirà un documental d'aquí, és?
Bueno, és del Guillermo Cruz, jo crec que encara no es pot visitar en format o per internet, perquè el que estan intentant precisament és fer distribució una mica més gran, i però suposo que en el moment que ja hagin nascut a totes les vies, doncs sí, la mesura serà posar-lo a internet. Però vaja, suposo que aviat Spanish Dream es veurà a Barcelona, segurament al mes de gener, cap al... no sé... Com que volem començar un altre cicle de documentals a UB de Vivienda...
Ja avisarem.
Sí. Doncs ja avisarem.
De totes maneres, els dijous també hi ha dies de cinema a Magdalenes, no? Es pot visitar
magdalenes.net,
trobareu la informació de les activitats que s'hi fan.
I bueno, el dia 26 als Canalons... El dia 28 dels Innocents,
en Empacho.
Demà igual algú ric.
Demà tothom es fan que li toqui la loteria per comprar-se... L'entrada al pis.
Jo volia una agenda online total, que és l'agenda Cruïlles, que estan fent una festa al carrer, a la placeta de Sant Francesc, que està això pel costat, o sigui, està molt a prop de la ciutat, de la plaça Reial, val? I és, bueno, és una festa de Nadal que estan fent ara mateix, i a les 6 començaven una xocolatada. Jo crec que tenien xocolatada per donar i vendre allà, o sigui que si ara estàs per allà o ve de gust, doncs segur que trobaràs una mica de xocolata, i també fan concerts. Està prou interessant. De gent de Cruïlles.
Molt bé. I entre festa i festa, recordeu que el dia diumenge, dia 4, a les 6 de la tarda, tornes a tenir una cita amb Ràdio Bronca, aquí al 104.5, que tornem a estar en directe. Els qui no estiguem empatxats i no estiguem de festes familiars, estarem aquí dando la vara.
Vale, vale, què en dius, Paco? Fotem una cançó i ja...
Sí, està fent el gest de Maquise
vale. Nefrena. No, vale, fotem una cançó ara...
Volia posar la de... i vale, vale. Dedicar-li a algú, també.
Un gran hit.
Li vull dedicar, sí, al defensor de los toros, digo, del pueblo.
Molt bona aquesta.
Li vull dedicar ese toro enamorado de la luna, cantado en esperanto per Jomo, un bon amic també de Toulouse.
Vale.
De Toulouse.
Y para el toro que nos defiende del pueblo, ¿no? Que defiende
sí,
a los políticos
sí.
Del pueblo.
Sí, aviam si no deixa de dir bajanades perquè ja en diu prou. I, bueno, dedicar-li d'aquella manera. I també, bueno, si algú té cap curiositat per aprendre esperanto, lernu.net, que és molt senzill, i cap endavant, vull dir...
És l'únic senzill de l'esperanto, la pàgina web.
Lernu, que seria aprend, no? Aprende. .net i, o esperanto.cat per l'Associació Catalana. Però vaja, que bé, que m'ha fet gràcia.
Sembla assequible,
Esperantitzar una mica el programa aquest.
Molt bé.
Un any no massa en tot o massa, però bueno.
Jo no sé, després d'aquesta primera lliçó intensiva d'Esperanto, no sé si m'enganxo, o no?
Com que no, tio?
A mi em recorda una mica entre el griego i l'euskera.
I el alemany.
Però si és que el lema del principi, el lema del programa, bueno, és superxulo.
Sí. Et puc assegurar que en un congrés d'Esperanto et pots trobar entre un griego i un euskera, O sigui, tot és qüestió de... Sí. Però bueno, això...
En una conversa.
En una conversa, evidentment. Què penseu?
Vai, no, que...
Bueno, mai se sap, Carles.
Sí, depèn de les hores. Bueno, en tot cas, dedicada a la libertat de los
toros. Pobres toros.
Posem aquesta cançó, però no marxeu, que tornem de seguida.
Vinga.
La luna sin estis combanta el aspegulo rivero virbovo sin estis vatanta en milda nocto somera quiam venis la blanca mateno malaperis la luno de fluo la virgo fiel en arreno rectis curmis andau en fumbruo la virgo quiu e camis la luno hai fortura dum la noto el movei la autora papa vedo cae la pruno en parfumas la camparon moi plei rosmarreno de montaro al ran de river las peletoi gindumbanas en argenta coloro la virgo pura cega cae de brava guerrero mi morano de la luna servas en la cor la virbovo quiu e camis la luna cae fortunas dum la noto el bovei la odora papa me toca el pruno y en parfumas la camparo monte rosmarreno de montaro
Doncs bueno, ens n'anem despedint. Marcos, ets un geni, això de fer... Voy a mezclar una canción con la otra.
Sí, veritat, és la meva època d'Estudio 54.
Molt bé, molt bé. Jo això no sabria fer-ho.
Sí, sí.
Hauria de cantar mentrestant, mentre busco cançons.
Bueno, tornarem a un programa en directe l'any que ve. O sigui que ens despedim fins l'any que ve.
Hòstia,
a no ser que ens sentiu enllaunats, diguéssim, ja durant el 2009. Doncs que tingueu bon any. I...
Sí.
Aquest ha sigut el programa 18, 18è.
Som majors d'edat.
Podem votar ja. Ja la propera selecció.
Votar d'alegria. Bueno, dic que se m'ha escapat d'agenda, que hi ha festa Prospe, que és molt recomanable.
Sí,
que Prospe el volen tancar. I jo crec que...
Com que el volen tancar? Però si és un barri.
No, el casal de joves de Prospe el volen tancar. Aleshores, jo crec que un bon senyal d'AUPA seria anar a la festa de Cap d'Any, que té bona pinta.
Festa de Cap d'Any. Molt bé. A partir de quina hora, quan costa, què ens pots oferir?
A partir de les 12. La banda del cotxe rojo. Són uns cachondos.
Això va. Per al cap d'any, no?
Per cap d'any, sí.
Ens despedim amb el que passa, que passa, amb versió esperantista. Versió esperantista.
Vale. Vale. Vinga,
Vinga.
Un, dos, tres.
Kyo casas, kyo casas, que hemonina habas.
Ah, y un villancico para acabar ya.
Esto es imposible.
Ya, pues un villancico para acabar. Venga, va. Dale. Para estar sembrado ya, ¿eh?
Otra vez llega la Navidad.
Otra vez la Navidad.
La gente emana felicidad.
Emana felicidad.
Todos sonríen sin parar.
Todos sonríen sin parar.
¿A quién pretenden engañar?
Ah, per cert, que mal educats, que no hem dit adéu.
Adéu!
Adéu!
Família, fins l'any que ve!
Gisla Realdo!
Adéu!